Hola, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Josep Amengual Batlle és probablement el major expert en la història del cristianisme a les Illes. Nascut a Piniali, un petit llogaret a la comarca del municipi de Sencelles, a Mallorca, Amengual és doctor en teologia i llicenciat en història de l'Església. Ha estat missioner i prior de Lluc i, sobretot, algú que ha dedicat tota la seva vida no sols a la institució eclesiàstica, sinó també al seu estudi i divulgació de la seva història. Nascut en una família humil, Josep Amengual tenia 9 anys quan va pujar a estudiar al santuari de Lluc, un lloc que coneixeria ben a fons, com també coneixeria, gràcies a la seva feina de missioner, la tasca que la seva congregació desenvolupa arreu del món. El seu és un testimoni increïble per la seva erudició i per les seves vivències, unes vivències que avui compartirà amb nosaltres. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho feim amb les presentacions. Entrevistam Josep Amengual al monestir de la Real, la seva segona casa, i on té el seu despatx actualment. És allà, envoltat de llibres, que ens atén.
Bé, el meu nom és Josep Amengual Batlle. Vaig néixer a Piniali, que pertany a l'Ajuntament de Sencelles, dia 13 de desembre de 1938. Era un dimarts, a més. Per tant, jo no puc ser supersticiós perquè no estic gens descontent de la meva vida. No voldria haver molestat en els altres. I ma mare deia que aquell dia, dia 13 de desembre de l'any 38, feia neu, on havia feta. I bé, som el major de 5 germans que varen viure perquè de petits en varen morir uns altres que jo no els he conegut. De germans en queden 4. L'any 7 va morir el meu germà Andreu, que venia després de jo, després de 40 anys d'haver estat missioner a República Dominicana, amb molt de gust, i crec que va ser un bon missioner. Els meus pares eren pagesos, teníem terra suficient per una família en aquell temps, sense brevetjar i sense sortir, però sempre vàrem menjar bé com se podia en aquell temps i vestir nets. I mon pare feia una feinada en el camp i mon mare no anava en el camp perquè érem nou a la casa que necessitàvem cuidar, i ma mare se va afanyar moltíssim també. Dic que no puc estar més agraït de lo que mereixen, perquè s'ho mereixen tot. A Piniali, d'indústries ni de tallers i això no hi havia res, hi havia un fusteret i un ferrer i un sabater, a vegades dos, i un parell de botigues que hi havia el que hi havia, però bé, llavors no coneixien res pos tampoc, i per tant desitjar segon que no el desitjaven perquè no sabien si existia. Això sí, dic jo, nosaltres que nostre crec que vàrem ser i som feliços, mos estimàvem els germans, mos vàrem estimar llavors, i mon pare i mon mare i els predins també. Ja t'he dit, de feina que nostra se'n va fer molta. I els fills n'hem après, el que hem pogut, i seguim aquell ritme, i en els 9 anys, a punt de fer 10, vaig anar a Lluc. Home, vare de Lluc, mon pare, es diu monge, dia 12 de setembre de l'any 48.
Com eren de caràcter els vostres pares?
De caràcter rectes, respectuosos, és a dir, que maltractes a casa nostra no n'hi va haver cap mai. Mon pare no se ficava molt en nosaltres perquè no estàvem, però vamos, teníem respecte, i mon mare igual, una santa dona. Crec que no mos podien tractar millor dins el que es feia en aquell temps i dins el que era possible. Del bé no n'hi va haver mai, però sí, menjar i vestir bé, sí.
I com era Viniali?
Viniali, ui, era petit. De que era petit nosaltres ho sabíem perquè ho veiem i perquè moltes de coses havien d'anar segons que anaven a Sencelles o Binissalem, i el darrer recurs era venir a Palma, de ballar a Palma, en els autobuses de la Montoni i Coll. Són automòbils que, no sé com se diu, empresa d'automòbils autobuses Coll, que m'apareix que encara existeix, blaus eren. I, però en aquell temps no eren els d'ara, es deia, a vegades hi plovia de dins de Palma, i anaven en el que se deia gasogeno, que feia molt de renou, i a les costes, a Sant Mascaró, i llavors sortint de Viniali, tot donava una costeta, a les costes feia un poquet de més de renou des normal, i passava la Montoni a cobrar allà de dins, i estàvem asseguts moltes de vegades a Viniali, mos havien de seure en el passadís que tenia el seu seient, perquè ja venia pledes de Lloret, Costitx i Sencelles. I a Viniali, avui dia a Palma, hi veníem, o anàvem, cada temporada, sobretot si hi havia qualcun de nosaltres que estava malalt, o mar, o acompanyar, etc. Però no era cada pont, no era cada dia, veníem quan hi havia una necessitat, o anant al metge, etc, etc. Perquè si no era metge, o per exemple, per fer vestit de la primera comunió, sí que el varen fer Palma. Però tot l'altre, altra roba, segons que ho feia tot mo mare que nostra, que era una bona cosidora de lo elemental, i qualque sastre en els darrers anys anava a Binissalem, si volies, però tot se feien aquests serveis i aquestes produccions se feien en el poble, no? Que nostre, mon pare, teníem... Mon pare, que seva cas per dins, tenia hort, però mon pare se va trobar a l'altra banda, de part de mon mare, que no n'hi havia d'hort. I, per tant, era de conreu de secà, de cereals, blat, evidentment, per menjar, i llavors hi havia la fiscalia de tasses, que era terrible allò. Era terrible perquè en els pobres pagesos el règim franquista els va torturar en aquest sentit, en aquest sentit. Hi havia un terror, la fiscalia aquesta, i passaren, i qualque vegada que nostre varen escatzar, i que havien de fer que nostre més que en 9 persones tenia blat. Era el mínim que podien tenir. Llavors se produïa, evidentment, la civada per molts, i llavors mon pare va cercar posar vaques per nosaltres per tenir llet bona, i tenia un quants porcs, gallines, etc. I després de tant en tant hi havia qualque diot i àneres. Els temps de la fam el vaig passant, però nosaltres a que nostre no m'ho temerem. Els nins. Mon pare cercava fer farina, anaven a Lloret i a Sencelles, a vegades per evitar la Guàrdia Civil deixaven el carro davall una figuera, amagat, etc. Se contaven que nostre que una vegada la Guàrdia Civil va dir a mon pare que no duia el fanal encès, i mon pare va dir altres tampoc. Però, vamos, problemes grossos no els varen tenir, però sí una vegada o dues que hi va haver amenaces de sancions o fins i tot qualque sanció. Hi havia molta d'escassedat de tot, anar a comprar a les botigues era comprar res, era un poc unes espècies, la carnisseria ardissates a Can Basques, que t'he de dir més, és a dir, era un món molt tancadet, el que nosaltres no en coneixíem d'altre, estaven conformats, però ja t'he dit que nosaltres, jo no tinc cap mal record.
Heu dit que teníeu 9 anys quan vos van anar cap a Lluc.
Sí, doncs vaig fer 10 cap de 3 mesos. Abans vaig anar uns anys de nins, hi ha qualque fotografia perquè nostra, vam anar a Cases Monges a Costura, com se deia. I després vaig passar un any o dos en Sorrector. Eren molt poquets, no sé quants eren, però havien ser dos o tres, en el rector d'en Pere Crespí, i llavors a l'escola pública de Vinyali, que el lloc encara existeix, un poc més avall de l'església, pujant a l'esquerra, hi havia una escola en el primer pis i venia don Joan Font del Gaida. Venia en bicicleta, i quan venia en bicicleta vol dir que venia en tren del Gaida a Sant Eugeni, i Sant Eugeni pujava la bicicleta fins a Vinyali. I a vegades venia amb un cabriolet, i quan venia en cabriolet venia directament del Gaida, devia adreçar, perquè hi ha el camí, hi ha un camí que travessa la carretera de Sineu, etc. No? Hi ha que dir que era una escola unitària, per tant, aprenien el que aprenien. I la culpa no és el mestre, sinó el sistema. Es quedava a Lluc, i supos que en els altres llocs igual, tots havien de començar per ingrés, perquè anaven fluixos de pràcticament tot, però que vols amb una escola unitària i se fa el que se pot. Després, en quant a ajudar a la casa, ajudàvem tot el que podíem. Ara, els nins podien poc, però, per exemple, fer les feinetes aquestes de granar el corral, feia una peresa de mort, pareixia que tenia corterades i era un quart, no era després. Anar a donar menjar als animals, ajudàvem un poc, però quan ja eren grans, més grans, és a dir, jo el darrer any, a cuir quatre figues i meles i això, i sortíem. Però a que nostre sempre mos varen fer anar a escola, és a dir, no, quan hi havia escola anàvem a escola, era el primer de tot, cosa que desgraciadament no podia fer totes les famílies, perquè necessitaven la feineta dels al·lots, que es poquen, però serveix. Llavors també, quan havia acabat el curs, en l'estiu anàvem, teníem un parell de porquets i els de matí els duem a pasturar darrere quatre espigues que havien quedat i el que fos. Llavors, feinetes d'aquestes sí els fèiem. Dic, mon pare i mon mare, mos enviàvem mon pare a poc perquè no eren, però ajudàvem amb això. I mon mare mos enviava a fer les feinetes, sí. D'ocellet que veníem, a part de nosaltres, la que sobrava la duem a vendre. Hi havia una empresa que se deia Ilma, o no sé què se deia, Indústria Lecheras Mallorquinas, me pareix que se deia. Ilma, jo ho recordo, quan era nen. A vegades hi havia qualcú que duia espoval amb aigua. I fins i tot, una vegada, jo ho record, hi va haver calaputins, és a dir, aquests bitxets d'això, de les larves, n'hi havien posada perquè això no ve de les vaques. I bé, d'ajudar, ajudàvem en el que podíem. Ara, el que podíem, per nosaltres era infinit, per realment era el que era poquet, però ho fèiem. T'he de dir que ma mare era filla única perquè sa padrina va quedar hemiplègica quan ma mare tenia una setmana. I va viure 75 anys, la vam veure, ara pobreta, s'enginyava molt, fins i tot cosia amb una mà, però això no és molt freqüent. Ara, va passar una cosa, i és que ma mare havia de créixer, o creixia, i el predí va veure que sa mare, sa seva dona, sa meva predina, podia fer el que podia fer. I de veses, els 11 o 12 anys, la varen posar interna a la puresa. Perquè el predí va dir, jo no la puc educar, perquè el predí feia feina en el camp, se va comprar terres, perquè el varen deixar just a ell, se va comprar les terretes que tenia, els va comprar ell totes, a força de fer feina. Primer eren famílies que duen possessions. Bé, el predí va dir, jo no la puc educar, i la predina, sa mare, tampoc. I la va posar interna de puresa 2 anys. Ma mare tenia una lletra preciosa i hi ha dibuixos seus preciosos. Va estar aquests anys a la puresa, es predivenia a veure l'or, la duia a les corregudes de cavalls que li agradaven en es predir, i bé, això mon mare ho contava i es predia a vegades també. Això per part de mon mare. I, per tant, ella va tenir una educació, després d'haver estat a les monges a Vinyal i a Ariany, que van estar per allà uns anys, va tenir això, aquests anys de la puresa. Mon pare va anar a escola no sé quin temps, i els seus germans, eren sis germans, un va morir abans dels 30 anys, els altres, quatre, van estar a Lluc, l'únic que no hi va estar va ser mon pare. Els altres sí, tres van ser capellans, dos missioners del Sagrat Cor, i un altre va passar de Lluc en el teatí, en la zona espanyolet, i va ser un bon teatí, va estar aquí en el carrer des Vi, etc. No? I mon pare i mon mare van fer lo possible perquè tots nosaltres, els fills, tinguéssim una sortida. I vàrem estar tres a Lluc, i dos vàrem ser ordenats, i un altre germà que viu a Vinyali va estudiar i ha estat professor del CIDE molt d'anys, fins que se va jubilar. I les germanes, dins lo que se podia en aquell temps, dins lo que se feia en aquell temps, també els varen donar possibilitat d'estudiar un poc i varen aprendre de cosir, brodar i coses d'aquestes, i s'han enginyat en sa vida i s'han espavilat. És a dir, ara estudis així de batxiller, això les germanes no arribaren a fer-los, eren uns altres temps, però no va ser per manca de voluntat de mon pare i mon mare, sinó fruita dels temps, que eren així. Bé, són dues dones que crec que fins ara han viscut molt dignament i amb molta de qualitat. Jo tenia aquests dos tios, i més estetí, tot tres, que per jo no hi havia diferències. Llavors vaig saber que un era teti i els altres dos eren missioners dels Sagrat Cor. Nosaltres anàvem a Lluc, entre altres coses, perquè teníem un d'aquests dos oncles. Josep estava allà, que era director de sa música. Llavors va ser preceptor, a dir, se va cuidar de l'internat dels blavets. Però quan jo hi vaig anar, no abans. I per aquí sa cosa va venir, suport jo. Anàvem a veure l'O, anàvem a Lluc, en sa predina, en sa mare d'ell, i estàvem una setmana, i sa cosa va venir per aquí. A que nostre eren practicants, ben cristian catòlic practicants, i això ja ho vaig rebre, i Lluc, dues idees de ser missioner, fins a un cert punt, sí. Fins a un cert punt, tampoc no, jo no vull dir que jo fes miracles sabent el que no sabia, és dir, però a Lluc se contagiava a mesura que creixies, i he de dir que jo problemes d'aquest tipus no els vaig tenir. És dir, que a mi sa vida va córrer, i en sa vida va córrer a sa missioner quan va arribar l'hora del noviciat, en els 15 anys, que varen venir aquí un any a la Real, i llavors varen tornar a Lluc per estudiar filosofia. I, per tant, sa vocació de missioner i de capellà de prevera va sorgir d'aquesta manera, d'una forma paulatina, progressiva, sense, diríem, unes problematitzacions grosses que no els vaig tenir, evidentment, fent-me preguntes tota sa vida, perquè sa vida és pregunta i resposta. És a dir, mai sabem tot el que succeirà d'aquí una estona ni com ho resoldrem. Per tant, sempre hem d'estar disposats a trobar noves sortides, a no ser que un sigui tan caparrut, però home, jo per aquí tampoc no m'hi tenc, no ho sé. I, però sí, va néixer, i amb el temps aquesta vocació que sortia, diríem, ambientalment, aquesta vocació s'ha personalitzat, i jo he de dir que en els meus 86 anys me sent feliç de lo que he rebut, i molt agraït, tant a Canostra com en missioners, i amb ganes de viure en el que Déu me doni, perquè també tenint l'edat que jo tenc, moltes de vegades penso que les coses no duraran molt de temps i no m'enutja. No m'enutja, ni m'entristeix, ni em posi pessimista, sinó jo sé que Déu és bo i estic en les seves mans i passarà el que passarà, però que no tenc cap tipus de desesperació o de rebuig, no, perquè la vida és la vida i la vida és gratuïta i no ve tant per cada un, a més, no ve tant per cada un, perquè de salut tampoc tenc els meus problemes i les meves necessitats i carències, però me sent bastant bé. Me sent bastant bé i amb ganes de poder servir en allò que me correspon.
Era Josep Amengual, nascut a Viniali, Mallorca, el 1938. El testimoni d'avui aquí a Aire. Abans de continuar amb ell, feim una breu pausa. Tot d'una torna.
Viu l'estiu, IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal, com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. A l'estiu canviem els horaris. No volem presses. Volem anar al nostre ritme. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, al teu ritme, quan vulguis i on vulguis.
A tu, Maria, te faré una pregunta seriosa. Que tu toquis les xeremies, flaviol
i el tamborino.
No vas separat el que ballis reggaeton fins en terra.
No. A més, a les pitxorines mos agrada molt fer twerk.
Està molt festeja. Amb el blauet, un pata de coro.
Crec que si feim twerk amb el blauet...
La mare de Déu de Lluc se posarà les mans en el cap.
Se taparà-se el vol.
Xiu, xiu, de dilluns a dijous, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. I avui som al Monestir de l'Areal, a Palma, on resideix actualment el nostre entrevistat, Josep Amengual Batlle, teòleg, expert en la història de l'Església, les nostres illes i durant anys també missioner i prior de Lluc, on va entrar de blavet en només 9 anys.
Com va ser aquella arribada a Lluc en 9 anys? Us hagueu ignorat.
Aquella arribada a Lluc va ser, per una banda, agradable, perquè jo hi vaig anar perquè hi volia anar. Evidentment, quan tu vols una cosa, no saps el que és l'endemà, no? I vaig pujar a Lluc amb un pare, m'hi va pujar, amb un carretó, des de Viniali, vàrem partir, no sé ni quina hora, però havia de ser molt, molt de matí, perquè vàrem ser la missa de les 10 a Lluc. Hi ha una quarantena, no arriben a 40 quilòmetres, però hi ha una tirada, i per tant varen partir d'hora en socarretó. El camí que varen fer va ser fins a Binissalem, i llavors varen girar cap a Lloseta, i de Lloseta varen sortir, crec que a Caimari, no a Souva, crec. Era un camí que jo havia fet una altra vegada, o el vaig fer després amb mon pare una altra vegada. I vàrem arribar a Lluc, allà hi havia el meu oncle Josep, i llavors hi havia tres al manco blavets de Viniali. I eren de prop de que nostra, de més aquests. Bé, que Viniali, les distàncies són tres pans, no? Però érem del mateix barriat, no sé com dir-ho. Jo me'n record que després de la missa vaig davallar en el pati I jo on li vaig anar a tapar els ulls per donar-li un susto, però d'això. I bé, el dematí va ser bo, però a l'hora baixa jo vaig quedar tot sol. I sí que coneixia aquests blavets, però va ser una cosa totalment nova. Evidentment, els dies se feien llars a vegades, i sobretot a Lluc, que quan se pon el sol en l'hivern, el sol s'apaga o se no cau directament sobre el santuari 20 minuts abans que per altres bandes, degut a la muntanya, en el puig d'en Galileu, que dius en el Galileu, no? Llavors ve un dia per febrer que baixa 20 minuts i el dia s'allarga molt. Però me vaig ignorar, i és evidentment, i llavors venien, mon pare venia en la bicicleta de tant en tant, des de Vignali, posteriorment, molt posteriorment, va comprar una moto i venien amb ma mare, plegaven unes fredades espantoses pujant en l'hivern allà. A vegades venien els meus germanets, perquè un germanet i una germaneta havien nascut un any i mig, dos anys un poc, abans de jo anar a Lluc, i jo ajudava a ma mare a gombolar-los un poc, i evidentment tot això fa que un tingués un lligam molt més fort. I al cap de dos anys va venir de Blavet l'altre germà meu. Així ja eren dos, era una altra cosa. Quan vaig arribar a Lluc, me varen posar un de Vignali, me varen posar que m'ensenyàs solfa. I aquest me va ensenyar fins a la lliçó 20 de solfeig. I fins aquí vaig arribar. Després no n'he pres molt de solfa, però sí he cantat, vaig cantar fins l'any 54, que vaig venir en noviciat, vaig cantar els darrers anys, com que era dels majors, aguantàvem els baixos de les veus blanques, no? M'agrada cantar, però he de dir que no he pres música. Així com els tres oncles nostres eren bons músics i tenien bona lletra, jo no vaig aprendre gaire música, però vaig cantar tota la vida. Vaig cantar i un any el Parollers me va posar a fer de solista amb un altre a les matines, no me'n record que. Però és el que més he arribat en quant a intervencions. Però si vaig cantar, l'any 52... cinc blavets mos varen enviar a Saragossa un congrés internacional de pueri cantores, i jo vaig a ser un dels cinc. No dic que fos per bon músic, sinó perquè mon pare i ma mare pagaren el viatge, supòs, però hi vaig anar, i varen cantar la Sibil·la en el Pilar de Saragossa, un dels blavets que anàrem. I va ser la primera sortida de Mallorca que vaig fer l'any 52, que llavors el tren de Barcelona a Saragossa va ser etern, i aturats hores, estones llarguíssimes al mig del camp, al mig de la via allà, i fins que tornava a arrencar, i ja està. Quin mals va tenir el tren aquell dia, no ho sé, però va ser així. I cada dia nosaltres, a part de les 4 hores d'escola i de resar vespre el rosari i el dematí fer una pregària, a part d'aquestes 4 hores teníem estudi i escola, que mos demanaven la lliçó cada dia, no? A part d'això teníem 3 quarts de música l'hora baixa amb el Parollers, que era un bon músic, havia estudiat a Roma també, era bon biblista. Mos feien fer vocalització, per tant, era una tasca, home, avorrida des d'un punt de vista. I per una altra banda, vàrem aprendre un repertori molt ric, que a Mallorca se devia repetir, suposa, Sant Francesc, per ventura son espanyolet, i en certa manera també en el seminari, però en la qualitat de Lluc el dut.
De fet, vos volia demanar un poc per la rutina diària allà a Lluc. Com eres dia a dia, un poc la quotidianitat?
Bé, jo en aquesta resposta la te contestaré amb una anècdota de molts anys anteriors a nosaltres, a jo, no? Però és clavada. Un blavet, bé, escrivíem en aquell temps, degut a la persecució de la llengua d'en Franco, que va ser terrible, cruel, dictador, com... És a dir, jo, la persona, desig que sigui en el cel, però com a governant, pervers. I en aquell temps, els blavets duem una vida molt disciplinada. I te contaré aquesta anècdota que va escriure, que és el que va escriure un blavet anys abans de nosaltres, però la cosa no canviava. I deia, nos, a la mañana nos levantamos, nos lavamos la cara, después vamos a la capilla, y después hacemos la meditación, después vamos a la iglesia a cantar el matinal. El matinal és la missa que cantaven cada dia a les set. Después vamos a ponernos las alpargatas, después vamos a desayunar y después sale el sol. Perquè el sol, degut a les muntanyes que volten és la Vall de Lluc, que és preciós. La Vall de Lluc és preciosa, no? Però les muntanyes tapen el sol a Lluc i no a Lluc, és a dir, per tot. I d'això va escriure, i d'això és el que passava. Després de cantar en matinal, que en el principi era cada dia havien d'ensear el gregorià, després hi va haver la missa pròpia de la Mare Déu de Lluc, que la cantava molt de dies i que, per tant, no havien d'ensear per l'endemà aprendre l'introit i altres peces. Però era missa cantada, després anàvem, mos canviàvem, mos llevàvem l'uniforme que duem o el vestit, la sotaneta, i mos posàvem les espardenyes de sola d'auto, que se deia llavors, que ara no sé si la gent sap què vol dir això. Les soles eren de goma, però goma de rodes de cotxe, que duraven més i sobretot a Lluc eren un poc més calentes. Si eres part, a Lluc tot el dia estaves banyat. I les perdenyes d'Esparta les compraven contínuament i se gastaven, i la gent que nostra ningú estava per gastar molt. Doncs mos posàvem aquestes esperdenyes i mos posàvem una brusa que la duien tot el dia per jugar i per tot. Després de quan sortia el sol, anàvem a berenar. Els berenars els primers anys era... com tot el menjar, menjàvem abundant, però no gaire qualitat. Llet i un tros de pa, i solia ser pa torrat, amb oli i qualque cosa de més, però no pensis en formatges ni en embotits. A no ser que el t'enviassin de que teva, cada 15 dies canviàvem el bolic de roba, anaven a cercar que nostre vine a Salem en el tren, a dir l'autobús a Inca, el tren fins a vine a Salem, anaven a cercar la roba i a l'enrevés. No? I dins el bolic aquest hi posàvem botifarrons o sobrassada, llangonissa, coses d'aquestes, això sí, però nosaltres mos enviaven això i en donàvem un poc en el preceptor perquè... sobretot en els de Palma ningú els enviava res, perquè els blavets eren de famílies senzilles i a Palma molta de gent no tenia aquestes oportunitats que teníem els pagesos. Teníem més món que nosaltres, però també més gana, les dues coses, no? Era aquella societat. Bé, després de desbaranar teníem un momentet de recreació, però minuts, i tot d'una estudiar. Els d'ingrés, el primer any, feien cal·ligrafia. cal·ligrafia en tinta que havien de fer en altres. Mos donaven la pols i amb aigua, llavors dins la botella ben remenada, i teníem el tinter a cada pupitre. I dins el pupitre hi teníem els llibres. A ingrés teníem una enciclopèdia, que era la nostra era Enciclopèdia Auriga, que la feien els missioners del Sagrat Cors de Solla, que en el col·legi, com que després d'en Franco no hi va haver una abundància de llibres de text, ni d'obès, ni tampoc per imprimir-ho, perquè el paper estava tot controlat també, i doncs tenim aquesta enciclopèdia que varen fer els nostres majors missioners, i tenia 3-4 graus. Nosaltres fèiem el llibre, l'enciclopèdia color groc, el d'ingrés. Hi havia les diverses assignatures, és a dir, gramàtica, aritmètica, geometria, geografia i història, el manco això. La religió teníem el catecisme que el mos feien el vespre. El dematí feien cal·ligrafia i llavors lectura, aprendre a llegir. La cal·ligrafia la mos feia el preceptor, que en aquest temps era el meu oncle Josep, que tenia una lletra preciosa. La lectura la fèiem amb el pare Escandell, un que era de Formentera i era missioner. I després teníem les altres escoles, geometria, aritmètica, geografia i història, els teníem amb el pare Vanrell, que era de Sineu, i aquest mos duia molt per la ratxa. És a dir, si fèiem anàlisis, i clar, nosaltres que sabíem en 9 anys, i verbo y hacer, això jo no sé si el saben ni tot avui en dia, geure, y hacer, yo y hago, tonto, no sé què, i jo n'he ha, tot el que fos, i havies de dir yo y hazgo, i així, com passava després en el llatí, s'ensenyava molt a partir de les excepcions, i les excepcions els han de sabre, però abans de sabre lo raro val la pena de sabre el camí que fa tothom, i llavors ja veuran l'altre, però se feia molt això. I bé, i llavors després de la primera escola teníem un quart de recreació, un quart de jugar amb pilotes i això en el pati de Lluc. I després hi havia la segona, des de matí, i demanaven la lliçó cada dia. Després de la segona hi havia mitja hora de recreació, llavors venia la tercera, i a vegades havien d'anar a cantar salves o això a la 1:10, 1:15. Després a la 1 teníem el dinar i feien lectura, estem del dinar, havien de posar taula nosaltres, estem de la recreació, i fregar els coberts i les taules després d'haver dinat, per torn. En aquell temps en què els pedaços no eren massa abundants, haver de fregar les forquetes, que no quedàs brutó per de dins, perquè ho havien de fer tot nosaltres, feia un pot de peresa, però ho havien de retirar tot, i fregar els plats i això, i els tassons se feia la cuina, ja ho feien la comunitat, se'n cuidava. Després d'això de vedinat, teníem mitja hora fins a les 2:30. A les 2:30, una altra vegada, estudiar. Teníem, a tercer curs, record que teníem francès en aquesta hora, no? Després teníem 3/4 de recreació, després música, després l'altra hora, eren 5 hores escolars, i llavors venia el rosari a les 8. I anàvem a l'iglesi, cantaven la salve, resàvem el rosari, cantaven la salve. En aquell temps l'orgue sonava amb vent, com toca, però no hi havia motor. sinó que menjàvem, era un, amb un pal, un diafragma més grossos, i menjàvem perquè tocassin, i havies d'anar alerta, perquè si faltava allò se n'anava a estar per avall i era horrorós, no? I el lloc, però lluny, no podíem fer desbarat d'aquests, no? I anava molt alerta. Jo crec que no passava mai. I després d'això venia el sopar. El sopar havien de fregar els coberts com el matí, com el migdia. Després d'haver sopat una estoneta de recreació, per ja eren les fosques, pel corredoret que hi ha a Lluc, de vora el pati. I després d'això, d'aquesta recreació, anàvem a demanar la benedicció en el prior. El prior mos contava un parell d'anècdotes. Hi havia la guerra de Corea els darrers temps, perquè ràdio no sabien què eren altres, i el diari no el llegíem, els nens no llegien res de tot això, i el prior mos donava quatre notícies de Mallorca i de lo que havia sortit en el diari, i així mos anàvem a jeure. Els dematins mos havien de rentar la cara al manco cada dia amb aigua fresca, i l'aigua de Lluc era ben fresca, ben fresca, i però mos feien rentar. I duem el cabell curs, probablement, en part, el manco, per evitar espolls, m'imagino jo. Llavors pot ser que hi hagués qüestions d'estètiques, de no aparentar, o coses d'aquestes, però duem el cabell ben curs, i així ja acabava la jornada. És a dir, 5 escoles, música, rosari, etc.
Com va sorgir la vostra vocació per ser missioner?
Era que Lluc també feia de seminari dels missioners, de seminari major, i llavors hi havia a un altre pis, ell vivien i dormien. Nosaltres teníem l'escola baix i dormíem a alt en el tercer pis, o en el segon pis, vull dir. Allà hi havia aquests, i entre una cosa i l'altra, un veia que això tenia una sortida, veia que hi havia molt bones persones, veia que hi havia entusiasme també per sortir fora, per aquells anys s'havia anat a Amèrica, i entre una cosa i l'altra jo crec que hi havia moltes de llavoretes que varen fer que un prengués per aquest camí, que solíem ser en aquell temps desblavets, un entre 20 i 25% quedaven per missioners, 20-25%. Però era, no, jo no vaig tenir cap especial, diríem, motivació, experiència o fracàs o això, no, sinó que va ser una cosa més bé en sa vida que una va incorporat, i realment he trobat un camí de felicitat de poder servir Déu, que és l'ideal fonamental, i d'estimar, de seguir Jesús, que és un gran, fins i tot com home té una força com pocs han tingut, i per una altra banda hi ha aquesta altra dimensió de sortir a servir en els altres com a missioner, i entre una cosa i l'altra hi ha hagut aquesta llavor que m'ha durat tota la vida. Però diríem la pregunta, res de cridaner, res d'extraordinari, sinó dins la vida de cada dia, començant per la família, començant per la família. La meva vida ha estat molt en quant a situacions de lloc i això, molt normal. Vaig, quan teníem 24 anys, 25, mos varen enviar 5 del meu curs, mos varen enviar a Roma a estudiar, varen completar la teologia, vaig fer m'havien dit que llavors seria, havia de ser professor de teologia a Lluc, i era el temps del Concili Vaticà II, i jo, per lo que me varen dir, me vaig anar preparant. I vaig fer la tesi de teologia, de temes d'antropologia, treballant en textos dels pares de l'Església, és a dir, d'aquests teòlegs de l'època antiga, grecs i llatins. I llavors també havia d'ensenyar història de l'Església i vaig fer els tres cursos d'història de l'Església i la Universitat Gregoriana. Vaig fer el curs de doctorat, però no vaig fer la tesi de doctorat. Vaig venir la tesi de teologia feta i amb aquests cursos fets. El que va passar és que durant aquell temps hi va haver un gran trasbalsos dins tota la societat. L'any 68 hi va haver aquell maig de París que va canviar les perspectives de, sobretot d'Europa enormement, i se va canviar de lloc els que estudiaven teologia a Lluc. Molts durant aquells anys varen deixar s'escolasticat el seminari de missioners i altres el varen posar a estudiar a Madrid, a alguna a Mallorca, i per tant me vaig trobar que jo m'havia preparat per una cosa que llavors ja no va existir, que era aquella casa de formació a Lluc, que tenia qualitat, jo això ho vull reconèixer. Amb això me varen fer, després d'acabar Roma l'any 69, en aquesta reunió que se fa cada 6 anys de les congregacions i ordres religiosos, se li diu capítol, és una reunió general en què s'elegeixen els càrrecs i se prenen decisions diverses. Me varen fer secretari de la congregació i vaig tenir l'estada entre Madrid i aquí la Real, i entretant m'havien contractat de professor d'història de l'Església Antiga a la Universitat de Deusto. El jesuïta és un company de curs, jesuïta, que era responsable d'això, un compar de curs d'història de l'Església. Me varen contractar i, entretant, hi va haver canvis a Mallorca, se va crear centre d'estudis de teologia, se varen reunir els seminaris dels teatins, dels franciscans, amb el seminari de Mallorca, i llavors s'hi va afegir el que hi havia del missioner del Sagrat Cor, centre d'estudi de teologia de Mallorca, o CETEM, afiliat a Barcelona, i entretant me varen convidar per fer una assignatura que era la teologia de l'Església. I entre això i acompanyar el superior general que visitava les cases d'Espanya i d'Amèrica, vaig passar la meva vida, i al cap de molts anys me varen demanar per a ser vicari de Santa Catalina Tomàs. Vaig fer feina parroquial, que ja em feia, ajudava un poc per aquí i per aquí i per allà, però va ser més bé escaducer. En canvi, Santa Catalina i Tomàs varen ser 10 anys seguits. Després d'això me varen enviar a Lluc de prior, cosa que jo no sospitava mai. Vaig estar 3 anys, varen fer tot el que mos corresponia per servir a Mallorca, per servir la Mare de Déu de Lluc. Varen ser any de canvis, d'adaptació. Resultava que venien molt de joves en aquell temps i tenien acampades. Això duia moltes despeses en el santuari. Ho dic en el bon sentit, que era una feinada amb moltes despeses, i evidentment les despeses havien de caure damunt el santuari de Mallorca, no? Evidentment, les despeses se paguen en doblers, i per fer tot això no podríem dir ara joves duen gasto, no? Joves duen gasto sempre, és per definició, és per vida, no? I jo me vaig trobar que la comunitat de missioners apenas rebia una retribució del santuari, vivíem, però poca cosa més, i me vaig trobar en que les coses tornen més i la part de l'escolania allà on jo havia viscut estava inutilitzable, i feia anys, entre un parell de coses vaig fer comptes, vàrem parlar amb la comunitat, teníem un projecte de CEO per d'haver 10 o 12 anys, no per fer-ho nosaltres, però de previsió. Bé, la qüestió que vaig fer una anàlisi de tot en la comunitat, ens vàrem reunir i la solució que vàrem veure de lloc va ser crear una fundació perquè els santuaris de Mallorca, i Mallorca el pot dur. I vàrem fer la fundació del Santuari de Lluc, gràcies a la qual s'ha pogut fer molta d'obra, fins i tot vàrem renovar, vàrem fer la casa d'espiritualitat, que és la plaça del Bisbe Campins, vàrem renovar moltes de sales, és a dir, se vàrem fer obres i en mateix temps, com deia, vaig cercar entre tots, vàrem cercar un sistema en què els missioners que estàvem a Lluc cadascú rebés retribució que rebia un capellà normal a qualsevol parròquia, en segon que nosaltres estàvem les 12 hores, les 24 hores de cada dia en el santuari, i no va passar res, sinó que la part econòmica de la comunitat se va poder compartir tota la congregació, la qual cosa vol dir Àfrica, vol dir Patagònia, vol dir camps de República Dominicana, etc, etc. I el santuari no va patir res perquè no va tornar enrere res, i se varen poder fer moltes obres, i crec que la fundació és un element important a una societat moderna, secularitzada, però que és conscient de que una obra que té aquest sentit històric, aquest sentit ambiental, tenen en compte que vàrem aconseguir que en tota la part de la vall de Lluc no s'ha posat ciment. En però en els 3 anys, quan jo començava a estar situat a Lluc, vàrem tenir el que han dit abans, aquest capítol general, no? Aquesta reunió de la congregació, i me varen triar per superior general o coordinador de les cases dels missioners, i així me'n vaig haver d'anar a Madrid, i allà hi vaig estar de 8 anys. I jo cercava cada any visitar la trentena de comunitats, incloses les d'Àfrica i d'Amèrica, i amb això me va tocar el gran desastre que se va provocar a Ruanda, la mortandat, que no han estat mai 1.250.000, perquè, però entre tots, hi va haver una mortandat d'uns 800.000 persones, un crim horrorós, etc. Jo hi havia estat un parell de mesos abans, a una reunió que se va tenir. El nunci d'aquell temps va dir que el que havia passat a Somàlia, a Ruanda, seria una broma, i ho va ser, ho va ser. Al cap de mesos vaig anar a visitar els missioners en el camp de refugiats, a Xabarissa, a Tanzània, quan vaig anar fent penals, perquè els delinqüents demanen ordre als altres, i els delinqüents que governaven a Ruanda demanaven penals, dir llibertat d'estar condemnats en els que anaven, tenen tot el dret. Vaig anar en prova o compte, perquè vol dir el bon sentit de moltes persones. Quan vaig anar allà en el Ministeri de Justícia de Madrid, la funcionària em va dir, diu, i vostè per què va en aquells llocs en aquest moment perillosos? Jo li vaig dir, si jo puc tenir els meus germans que són en aquell lloc perillosos, jo no he de fer de capitaranya, d'embarcar els altres, jo quedar-me, jo he d'anar, i vaig anar.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Josep Amengual pel seu temps i amabilitat, i també a Rafael Gelabert, que va ser de nou qui ens va proposar l'entrevista. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant testimonis, així que si teniu qualsevol proposta, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fa servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Ciro, Mary Sanderson, en Jim White, Oren Ombarchi, en Johan Berfling i Andreas Berlin, i Charles Rumbach, Bàrbara Ferrer. A la producció executiva us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.